Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dimarts s'ha inaugurat a Sant Sadurní l'exposició Vedruna 200 anys fent escola, una iniciativa marcada dins dels actes de la celebració dels 200 anys de la Congregació de les Carmelites de la Caritat Vedruna i que serveix a més per celebrar els 140 anys de Vedruna Sant Sadurní. D'aquesta exposició, però també dels canvis en l'educació i d'actualitat, en parlem amb la directora del centre que ens espera a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, dimarts es va inaugurar a la Biblioteca Municipal Ramon Bosdenolla de Sant Sadurní l'exposició Vedruna, 200 anys fent escola. I per això a la que hem convidat avui és a la directora de Vedruna Sant Sadurní, Paqui López. Molt bon dia, com estem?
Hola, Eli. Molt bé, molt contents.
Ens serveix aquesta inauguració de l'exposició una mica com a excusa per fer-te venir a xerrar una estoneta i, en primer lloc, òbviament, per parlar d'aquesta exposició que es podrà visitar durant aquest mes a la biblioteca i que explica'ns una miqueta què hi trobarem.
Doncs sí, mira, estarà oberta tot aquest mes d'abril. Mira, la proposta és molt senzilla. Nosaltres el que hem fet és una mostra amb una sèrie de plafons que està dividida en dues parts, perquè la nostra celebració és doble. Per una part, estem celebrant els 200 anys de l'existència de la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat, per tant, 200 anys de Vedruna a Catalunya, i per una altra part, el nostre particular, el nostre comptador, que és el de 140 anys de la nostra escola a Vedruna Sant Sadurní. Per tant, com que és una efemèride doble, el que podreu veure són doncs això, un seguit de recorregut amb plafons informatius, molt visuals, bueno, veure, molt interactius. Penso que és molt bonica, que agradarà molt.
Déu-n'hi-do, 200 anys de la congregació a Catalunya, 140 anys de Vedruna Sant Sadurní, camí molt llarg.
Camí llarguíssim, i mentre aquests dies anàvem preparant coses que clar van sortint, no? Moltes històries i dades i tal, constantment pensàvem, tornem a repetir, 200, és a dir, és com, uah, no? És a dir, una institució que sigui capaç de mantenir-se tants anys, a veure, la longevitat, no sé, deu ser el secret que rau en no sé, en fer les coses, penso, de forma molt simple i de forma molt continuada, no? O molt continuista al llarg dels anys, no? Perquè mira que hi ha hagut canvis, mentre fèiem l'eix cronològic, clar, apareixen tots els canvis a nivell històric, a nivell econòmic, a nivell, no? Tot, però bueno, allà estan, no? De 100 anys.
Parles de canvis, òbviament, canvis intergeneracionals, històrics, econòmics, educatius, tots els que ens puguem imaginar al llarg d'aquests 200 anys, dos segles i molta gent que ha anat passant per el centre.
Sí, a més és això, l'acte en si de la inauguració, que també tenia la part com bonica de trobada entre ex-profes, no? Que potser feia molts anys que no havien vist, alguna germana que ja són molt grans, les germanes que havíem tingut aquí, ja fa molts anys que no tenim germanes a l'escola, però alguna que es va atrevir a venir, la retrobada aquesta va ser com molt bonica, no? Alguns exalumnes, famílies actuals, gent de l'AMPA d'abans, no? O sigui, aquesta retrobada que fa com el batibull aquell tan bonic, no? De gent que té això, molts records, no? Perquè al final són petites històries de vida que potser sí que al final és això, no? És l'eix cronològic més important, no? Petites historietes de vida que fan que, clar, que s'arriba a 200, no? I encara més.
Al final, com bé dius, aquestes petites històries de vida són les que formen a Vedruna.
Sí. Jo, el que sí, mira, tota l'estona t'estic dient allò dels 200 i algú que sigui hàbil amb els números dirà, la Paqui ens està mentint una mica i té una part de raó, eh? Els 200 anys, ho haig d'explicar bé, perquè si no es confondrà, els 200 anys són d'aquí dos anys, val? El que, bueno, vam decidir que ja que era pues això, un número tan gran i tan rodó a nivell de totes les escoles Badruna, que som 38 arreu de Catalunya, vam dir de fer una, com a bons catalans, celebrar-ho tot, doncs celebrem un temps, no? I fem moltes coses. Per tant, tots els actes ja han començat des d'aquest any, fem compte enrere, dos anys vista, per celebrar el bicentenari, bueno, d'una forma especial.
Celebrareu, doncs, durant dos anys.
Dos anys, celebrarem els 200.
Després diran que a Sant Sadurní celebrem tot molt, però clar, en aquest cas sou 38 centres a tot Catalunya, per tant, no només aquí.
A tota Catalunya. A més, ha sigut molt bonic mentre muntàvem l'exposició, perquè clar, això ja fa molt de temps que es qualla, que tota la part que és comuna, ja veureu quan l'aneu a visitar, hi ha tot un seguit de la primera part que és comuna a totes les escoles Badruna. Per tant, hem fet una rèplica exacta del contingut i estarà a 38 localitats diferents de Catalunya, aquella part comuna. Mm-hmm. Després, cadascú ha afegit la seva, no? Nosaltres, en aquest cas, el que et deia, no? M'hem afegit doncs, la nostra part de 140 anyets, que és ridícul al costat dels 200, no? Però que déu-n'hi-do també, no? 140 anys.
Paqui, esteu en constant contacte, aquests 38 centres de tota Catalunya de Badruna, i com és una mica aquest treball en xarxa i trobar-vos a municipis amb realitats també molt i molt diferents, amb poblacions més grans, més petites...
Sí, sí, mira, has anat a donar la clau, eh? Penso que és la força de, com a fundació, justament, és aquesta diversitat, perquè no hi ha res més ric que treballar amb realitats molt diverses, que és el que tu has descrit. Pensa que dins de la xarxa hi ha escoles molt, molt grans, molt grans, que tenen un número d'alumnat molt gran, que estan a ciutats molt grans i molt potents, no? A Girona, a Barcelona, i altres que són molt peques, no? Ens aniríem a Santa Coloma de Queralt, o llocs molt petitets que clar, tenen una realitat molt diversa. La màgia és aquesta, és trobar-nos. Nosaltres tenim sempre una trobada mensual, sempre, que treballem junts, els 38 directors de les escoles. Fem sempre una jornada maratoniana d'un dia sencer, una vegada al mes. I allà ens surten pues, això, els projectes que volem compartir, com els podem adaptar, perquè ens hem d'adaptar els més grans, els més petits, fins i tot els que més poden a nivell econòmic, els que menys, no? És a dir, tot a nivell pedagògic, els que tenen més personal per poder desenvolupar segons quin projecte, els que menys. I llavors aquí es crea una cosa molt bonica, que és la sinergia d'ajuda, no? És a dir, quan creiem que un projecte val la pena, el tirem endavant, i allà on es necessiti reforçar, doncs allà anem i ens ajudem, no? Mm-hmm. És maco treballar així.
Al final aquest treball en xarxa té moltes coses bones, no? Molts aspectes positius, un d'ells és aquest, no?
Sí.
Mirar fortaleses i debilitats de cadascú, ajudar-se sí. els uns als altres i créixer plegats.
Sí, saps que ajuda molt a tenir somnis molt més grans dels que d'entrada podries tenir, no? És com que et sents molt més valent perquè, bueno, què pot passar? Res de dolent. O sigui, que m'ajudi algú si no el puc jo sol, no? És a dir, que és maco. O nosaltres ajudar, no? És a dir, crear aquesta barreja d'experts o de professors que poden moure's, que poden anar a fer un projecte a un altre cantó, saps? Res, no pot passar res de dolent.
Abans parlaves de centres molt grans, centres molt petits. Vosaltres esteu allà al mig.
Al mig. Al mig, però bueno, clar, nosaltres som una escola d'una línia, és a dir, en el fons som petitets, no? Però bueno, petitets, al voltant dels 400 alumnes ja és una mida maca, no? Però continua sent una escola petita, no? Perquè al tenir només una línia, clar, el claustre de professors és més petit, bueno, la magnitud, la dimensió és més petita, no?
Mm-hmm. Paqui, parlem una mica dels canvis. Abans fèiem una mica de menció, no? D'aquests 200 anys de Badruna a Catalunya, aquests 140 anys de Badruna a Sant Sadurní, donen per moltíssimes coses. Òbviament, també, per molts canvis educatius i més en els últims anys en els que la tecnologia ha arribat per quedar-se i fa que tot vagi tan i tan ràpid,
sí.
Estem vivint moltíssims canvis.
Estem vivint moltíssims canvis, sí. Bueno, jo saps que penso que, per sort, l'escola és un catalitzador social, no? I a més hem de ser-ho, perquè penso que les escoles el que estem és per per formar persones que estiguin preparades per justament absolutament tot, no? La diferència respecte a abans, jo fa molts anys que sóc docent i jo mateixa veig com penso, uah, com treballava fa 30 anys, no? I com treballo ara i no té res a veure, no? Com jo monto unes classes o monto la forma d'explicar les coses, no? Perquè evidentment els nostres nens són canviants, no? Han canviat amb això, no? I realment has anat a tocar el pal de paller, no? Que és la tecnologia, és a dir, és el que ens ha fet realment que tenim ara una generació que és molt ràpida, que tot ho vol molt ràpid, molt breu. Tu t'hi deus trobar també amb els continguts que has de triar a l'hora de fer a ràdio. És a dir, tot ha de ser com molt instantani, molt ràpid, no? Té la seva part bona. I, bueno, i ens adaptem doncs, com podem. La part negativa, suposo que vas cap al cantó, tema mòbils, no? Tema tot el que genera de possibles assetjaments i, no? I històries arrel de les plataformes o les xarxes o tal. Doncs mira, anar fent molta pedagogia i molt de seguiment personal amb les famílies, amb els nens, no? Anar aprenent entre tots.
S'ha posat també molt en entredit el nivell de l'educació catalana en els últims mesos. S'ha creat aquest grup d'experts de seguiment arran dels resultats dels informes PISA. No sé també com des de dins esteu vivint tot això.
Mira, jo t'haig de dir que ho vivim amb bastanta més tranquil·litat que el rebuf social que hi ha cap a fora, la veritat. Perquè jo et parlo, nosaltres quan va sortir l'informe PISA, el que primer que vam fer va ser aquesta reunió conjunta que et dic, va ser analitzar-nos una per una les escoles, no? Els resultats propis personals, no? Dins del còmput general. No? I t'haig de dir que tothom, doncs, a veure, va bufar molt tranquil perquè no anava massa amb nosaltres aquesta història. No? Llavors, sí que ens ha servit doncs, home, per analitzar coses de fons, no? I dir, ostres, realment hi ha coses que qui no les estigui fent les ha de començar a fer, no? Que és, no sé, jo sóc fan dels híbrids, dels entremig, és a dir, fem les coses com les coses que estan ben fetes i les coses que ja funcionen no s'ha de canviar en absolut. I tu parlaves de pantalles, estan molt bé les pantalles, però les hem de racionalitzar, no? És a dir, tot en pantalla, per què? No? És a dir, és a dir, hem de buscar un equilibri, penso, no? I és més senzill. I després cada escola, pues, home, té les seves casuístiques i té el seu engranatge, no? I sap on té els seus punts forts, on ha d'apretar més, on té menys, no? Però, sincerament, ho vam viure amb bastant menys dramatisme que el que socialment, suposo, va interessar, no? A nivell polític o no? Aquestes històries que passen, de fer molt de rebombori. Mira, la nostra feina és, penso, de veritat, és acompanyar personetes que han d'estar, el que et deia abans, han de tenir prou habilitats com per realment ser revulsius socials i canviar-nos moltes coses al món, que falten moltes. I penso que això ho estem fent.
Al final, personalment tinc la sensació que intentem jutjar les noves generacions des de la nostra òptica, des de la nostra realitat. I ve una generació amb noves característiques. Alguna no serà com les nostres, moltes seran millors també. I això no ho estem tenint en compte.
Sí, penso que això és de les primeres coses que els mestres intentem aplicar, que és empatitzar amb les personetes que tens al davant, perquè no ets tu. I llavors, clar, moltes de les idees que tens o de les planificacions que fas, clar, les fas com a adult, no? I les fas des del teu bagatge, a més, no? Que tinguis, cultural o personal o el que sigui, no? Però penso que sí que tens molta raó. A vegades el punt de vista està molt lluny dels joves, no? I també hem d'aprendre a acostar-los, no? Perquè és que tenen moltes coses bones, O sigui, moltíssimes. O sigui, ens superen en moltíssimes coses.
toca, no?, fer aquest treball d'escoltar, de canviar el que s'hagi de canviar, però com bé deies, de conservar el que funcionava, que això també s'ha de fer, i de vegades també tinc la sensació que ens hem tornat una mica bojos a nivell educatiu i hem volgut transformar-ho tot tan ràpid i tant de vegades sense pensar-ho.
Tens tota la raó. I aquí és una de les queixes que sempre sentiràs, tots els mestres, siguin de les escoles que siguin, a nivell de departament o a nivell de lleis d'educació, som un dels països que, malauradament, més canvia, no?, les lleis d'educació, depenent del color polític, no?, que hi hagi a cada moment, cosa que ens sembla molt trist, de veritat, perquè l'educació hauria de ser d'aquelles coses que no es toquen més que quan s'hagin de tocar, no?, i sense color polític, però sí, estem a expenses, doncs, això, de molts canvis. Pensa que això, el primer que produeix és un estrès increïble en els docents, perquè els docents, o sigui, som gent que el que tenim és moltes ganes d'estar fent classes, que ens encanta. Per tant, el que volem és fer-ho bé, per tant, la nostra responsabilitat és màxima, l'assumim, fins i tot ens agrada, no? Però clar, justament quan hi ha tants canvis, t'obliga a anar accelerat, i fins i tot això que dius tu, a vegades a fer coses que ni tan sols tu estàs molt convençut, no? Per tant, aquí sí que hi ha un replantejament de fons bastant important. Nosaltres, per sort, el que et deia abans, hem intentat sempre quedar-nos en un híbrid al màxim de vegades que hem pogut. Quan no t'ho permet, no t'ho permet, però si t'ho permet, sempre fem l'equilibri, de vinga, per favor, o sigui, no ens hem de veure l'enteniment, no? I vinga, iupi, ens apuntem a... No, això no toca, perquè no toca, no?
Segurament, Paqui, tu ho has escoltat moltes més vegades que jo, parlant amb mestres, això de per què no ens fan cas des de dalt, per què no ens consulten, per què nosaltres que trepitgem als centres educatius no ens pregunta ningú. Sí. De fet, amb aquest grup d'experts és una de les primeres vegades que es forma un grup d'aquestes característiques i tirant endavant, com bé deies tu, moltíssimes lleis d'educació sense escoltar a la gent que està trepitjant els centres.
Sí, sí. Mira, vam estar molt contents quan van fer aquest grup, que dius tu, de reflexió, entre altres coses perquè dins d'aquest grup es va triar a una persona que coneixem molt dins el món Badruna, perquè és una profe, Badruna, i està dins ha estat dins d'aquest grup de reflexió, que ens va fer molta il·lusió, però també ens va fer il·lusió per dir, home, o sigui, que bé, no?, per fi s'ha anat a buscar a qui està. Pues, nosaltres li diem a trinxera sempre, no? És a dir, qui està allà al peu del canó i sap el que comporta el que s'introdueixi segons quin canvi o les necessitats que tenim, no?, poder-les transmetre. Perquè és veritat que a vegades s'engeguen coses sense recursos, per tant, això no cal, no? És a dir, no cal enganyar ningú, és a dir, fem-ho quan es pugui, no? Però no accelerem coses quan no es poden. Però vam estar molt contents, de pensar, mira, sembla, no?, que al final, segons quines queixes, pues, home, van arribant una mica, no?
Mica, mica.
Mica, mica.
Abans, Paqui, parlàvem de pantalles. També a l'inici de curs va haver molt de rebombori amb les pantalles, sobretot amb els mòbils, a les classes d'ESO.
Mira, no sé... nosaltres... saps què passa? Que ja fa molts anys, no sé si dir-te 6, 7, no sé quants anys, que se'ns va córrer un dia en una d'aquelles reunions de comencem a tenir mòbils i comencem a tenir problemes, i vam dir, ostres, nenes, què fem amb això? I se'ns va ocórrer la gran cosa simple de posar caixes, o sigui, cada curs té una caixa seva, tancada amb clau, i es guarda els mòbils a l'entrar i es recullen al sortir. I això que ens va fer com molta gràcia ara quan va sortir la normativa, no?, que era com... La gran solució era intentar fer això i vam dir, ostres...
Ens hem avançat, no?
Quina il·luminada vam tenir aquell dia, no? Perquè la veritat és que ha funcionat sempre molt bé. A veure, molt bé dins de les coses que també passen, eh? És a dir, sempre passen coses, però no, ja has educat els nanos a que quan arriben a ESO, els de primària pràcticament no en porten, no tenim casos, i a ESO ja saben que es deixa. I saps que hem aconseguit que moltes famílies hagin pogut fer també la seva part de pedagogia a casa, al tractar aquest tema, i cada vegada tenim més nens d'ESO que no el porten. Que això era com difícil de creure, I en canvi al final dius, home, doncs mira, anar fent piqui-pala, doncs home, al final, no? Hi ha famílies que suposo han tingut un debat també intens i maco a casa seva, no? I han pogut arribar a segons quins consensos amb els nanos, però ja són grans, són els d'ESO, i es pot parlar molt bé amb ells i arribar a pactes i aquestes coses, no?
Al final, un exemple de que si es vol, es pot.
Sí, tens tota la raó. Sí.
Acabem, Paqui, si et sembla, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que es passin aquest mes d'abril per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní a gaudir d'aquesta exposició Vedruna, 200 anys fent escola.
Doncs sí, doncs us convido perquè de veritat que és una mostra, està lleig que ho digui jo, però és que és molt bonica. Està feta, penso que amb molt de gust, a part a nivell estètic és com molt bonica perquè és molt, molt visual. I el contingut és de veritat molt bonic de veure una trajectòria tan llarga, amb tanta solera i amb, no sé, penso que tan basada en la pedagogia de l'amor i el respecte i l'estimació per la feina que es fa, en general a totes les escoles, però com que parlem de la nostra, doncs a Vedruna és penso que el pal de paller del nostre projecte educatiu. I jo, si em permets, Eli, dir que a més, és una cosa que com a dona i com a educadora sempre m'ha fet sentir molt orgullosa, que la nostra història del nostre projecte educatiu Vedruna giri al voltant de la fundadora, que era una dona, però una dona espectacular, O sigui, en el seu moment devia ser la bomba, però increïble, perquè penso que ens hem de remuntar al segle XIX, o sigui, imagineu-vos una dona que per primera vegada parla d'educar nenes, quan la majoria de nens no van ni a l'escola, és a dir, eren alfabets, i resulta que ella s'encaparra en fer una escola per nenes, a més, nenes amb problemes socialment i econòmic, no? I per tant, molt vulnerables. Per tant, ostres, penso que bonic, de veritat, sempre m'he sentit molt orgullosa de pensar que en el seu moment algú va tenir la il·luminació, no?, d'anar cap aquí i de creure que l'escola, el que et deia abans, no?, és un lloc on han de passar coses i on socialment han de fer que canviïn coses, no? I per tant us convido perquè és que doncs és maco, de veritat. I la gent que hi ha anat, com que aquí a l'escola ens venen moltes vegades moltes àvies i molts avis que ens parlen de... jo venia a les monges, que clar, eren les... I és com bonic, perquè bueno, es trobaran un trosset d'elles també, no? També han posat fotos, han posat àlbums de quan abans es feien... Bueno, cosetes. Jo penso que és bonic de passar-s'hi una estona.
D'aquestes petites històries que comentàvem a l'inici sí. De l'entrevista. Paqui, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Gràcies.
Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa.
Nosaltres aprofitem qualsevol petita oportunitat per escoltar bona música i aquest minutet que ens queda per arribar a 10:45, el segon flaix de notícies, servirà per escoltar aquest Strawberry Sea del vilafranquí Lucas Dalman.
Són 10:45.
Penedès en Xarxa.
Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Les empreses del Penedès i el Garraf puntuen la situació del negoci amb un 7,6 i confirmen la tendència de millora. La Federació d'Empresaris del Gran Penedès ha presentat els resultats de la seva darrera enquesta, reflectint un panorama prometedor per les empreses del Penedès i el Garraf. Els resultats mostren no només estabilitat i millores en el sector empresarial, sinó també una valoració mitjana destacada de 7,6 en la situació del negoci, un indicador clar de la confiança i el positivisme en el teixit empresarial d'aquestes regions. La pregunta sobre l'evolució del negoci respecte al trimestre anterior ha evidenciat que un 40% de les empreses consideren que la seva situació ha millorat i un percentatge similar han indicat que ha augmentat l'ocupació. Només un 7% de les empreses responen que la situació ha empitjorat. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat el projecte per remodelar els patis de l'Institut Camí de Mar. També s'ha aprovat el projecte de l'aparcament que dona servei al centre, així com a la veïna Escola Santa Creu. La inversió total en aquestes dues actuacions serà de 1,9 milions d'euros. La renovació dels patis tindrà un pressupost de 1,7 milions d'euros i la de l'aparcament de 170.000 euros. Els avantprojectes es van presentar temps enrere a la comunitat educativa, que ho demanava des de feia uns anys. La pavimentació de l'aparcament actual de terra entre el passeig de la Unió i el carrer Joan Nin també tirarà endavant amb el projecte aprovat. Es crearà un total de 80 places d'estacionament. També era una demanda molt insistent de les famílies de l'alumnat del centre. Una actuació també prevista al Camí de Mar és la conversió en un pavelló poliesportiu de la pista coberta, que actualment té un sostre, però està oberta pels quatre costats. Els casals municipals de gent gran de Vilafranca incorporen la figura d'una integradora social. Aquest abril, els casals de gent gran del Tívoli i l'Espirall han incorporat la figura d'una integradora social cadascun. El regidor de Drets Socials i Gent Gran, Ramon Zavalla, ha recordat que, segons les dades de l'IDESCAT, l'any 2022, la gent de més de 65 anys representa el 19,27% del total de la població. Les dades també es donen a Vilafranca, on actualment les persones d'aquesta edat ja s'acosten a les 8.000 i gairebé un 20% de la població. Lligat a l'increment de l'envelliment i sobreenvelliment, la solitud és un fenomen paral·lel que afecta més de 175.000 persones grans a Catalunya. En aquest panorama, des del dia 2 d'abril, s'ha incorporat la nova figura de les integradores. Les noves integradores tenen funcions de supervisió de l'espai, d'atenció a les persones grans assistents als casals, detectant solitud i d'altres problemàtiques associades i en coordinació permanent amb serveis socials bàsics. I, finalment, dinamització de l'espai i de les persones grans en col·laboració amb les juntes de cada casal i realitzar tallers dirigits a conservar l'autonomia personal. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha assenyalat que la primera edició del Sarroca Tast, celebrat el passat dissabte al castell de Sant Martí Sarroca, va resultar un gran èxit d'assistència. El format combinava poder tastar els productes dels restaurants i cellers locals amb activitats culturals, com un taller de castellers, el concert de Noelia Molino i una gran actuació dels castellers de Vilafranca, que va incloure el primer 3 de 8 i el primer pilar de 6 de la temporada. Els assistents van destacar el magnífic entorn del conjunt monumental, fins al punt que algunes persones es van interessar en llogar el castell per organitzar esdeveniments empresarials i particulars. La regidora responsable de l'acte, Laura Vigara, es va mostrar satisfeta d'aquesta primera edició i considera que hi ha marge de millora per anar consolidant l'esdeveniment en properes edicions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Riure és vital, és bàsic. Tots sabem que ens funciona tant i tan bé, però el dia a dia, el brugit, la rutina, fa que ens oblidem. i que no busquem aquestes estonetes per somriure, per dedicar-nos a nosaltres mateixes. I per això aquí li hem encomanat una missió a la Maria Rodríguez, a la doctora Aicampeto, i és que vingui tot sovint al Penedès en Xarxa i ens recordi que tant el riure, la risoteràpia, com el joc, el coaching lúdic, són vitals pels adults, en majúscula. Maria, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia.
Avui busques parella per riure?
Sí, què et sembla?
Que hem d'anar a Tinder, o què? Com ho farem, això?
Posarem l'Aicampeto. Farem una aplicació d'Aicampeto, eh? Seria una bona idea,
com,
no?
Com un Tinder.
Eh? Però de riure.
Però de riure.
Eh? Buscar parella per riure. Bueno, m'ha semblat un bon títol, ara que estem en la primavera. Que
provocador,
diuen,
sí.
Que la primavera la sang altera. I sí, i per què, no?, això de buscar parella per riure? Doncs perquè no és una cosa que m'inventi jo, sinó que, com hem parlat també amb tu moltes vegades aquí, no? És a dir, jo puc riure sola a casa. Tu pots riure sola a casa.
De fet, a vegades ens ho has dit, no?, que practiquem el somriure, no?
Exacte, eh? Fixa't, això és com nosaltres incitem, no?, a, conscientment, a l'acció del riure. Primer, començant pel somriure, no? I avui us volia parlar una miqueta a partir, doncs, d'una entrevista que he recuperat, que va fer en el seu moment, crec que va ser cap al 2015, l'Eduard Ponset, amb un científic nord-americà, el Robert Provine, en el qual parlaven del riure, no? I el títol ve d'aquí, és a dir, com és? Busco parella per riure. Per què? Doncs perquè aquest senyor, que es va passar pues, fent un estudi com 10 anys de la seva vida estudiant el riure, no?, per intentar entendre el funcionament del riure, els mecanismes del riure en tots els seus àmbits, no?, una miqueta. I què se'n va donar aquest senyor, no?, va començar a fer diferents experiments i ell va començar a col·locar persones de manera individual, doncs, en una sala i amb estímuls, no? Recordeu que també hem parlat moltes vegades aquí que sovint necessitem un estímul extern per que se generi aquest somriure i després el riure. Eh? És a dir, sempre hi ha d'haver un estímul extern. Doncs aquest senyor, com us deia, va posar aquestes persones allà, doncs veient imatges còmiques i així, i sí que va rebre una resposta, evidentment. És com quan vosaltres que ens esteu escoltant a casa mireu o veieu alguna situació externa d'una pel·lícula, doncs, de riure, no?
Un mem que et passen per WhatsApp.
Ah, exacte, no? Coses que ens fan riure. I tenim una reacció. Bé, aquest senyor, doncs, va començar a prendre notes, però, carai, es va adonar que allò no era suficient, no? És a dir, li faltava alguna cosa. I aleshores va decidir estudiar el riure en un entorn de grup. I aleshores aquest senyor, doncs, se n'anava a les cafeteries, doncs, dels centres universitaris, per exemple, s'asseia allà i observava i anava prenent notes de què és el que passava en grup. I aquí es va donar, és a dir, al final, doncs, el resum seria que riem 30 vegades menys si estem en solitari que si estem en companyia.
Allò que diuen que el riure es contagia, no? S'encomana.
S'encomana. I a part d'aquesta part que s'encomana, d'aquesta part que forma part de les neurones mirall, que hem parlat aquí moltes vegades també, que és que jo veig una cosa, una acció, i em mimetitzo i llavors la reprodueixo, a part d'això, resulta que el riure és una eina de comunicació. És a dir, per establir una comunicació amb l'altre. És a dir, és igual que la parla, doncs tenim el riure. El riure, de fet, és anterior a la parla. Nosaltres, en els humans, està estudiat que el riure ens apareix als 3 mesos i mig, 4 mesos de vida. Per tant,
és veritat, eh? Aquell primer somriure, aquell primer riure, sí, del nadó, que tant esperes i quan, sí, arriba, però té aquest temps, necessita aquest temps, aquesta maduresa.
Exacte, veieu, no? És a dir, pot ser que vosaltres hagueu vist un bebè acabat de néixer. De fet, el meu fill, doncs, quan va néixer amb un somriure, no? Una cosa era el somriure i l'altra cosa és el riure, ja amb el so, eh? I aquest so necessita d'aquesta maduresa que dius tu, que, bueno, són 3 mesos i mig, 4 de vida. Però, és clar, no sé si vosaltres coneixeu algú que en 3 mesos ja parli.
Coneixes fins ara
algú? No.
Fins ara no.
Exacte.
Tot està per veure,
tot
però
per veure.
De moment no.
Ja veurem, no? Però, doncs això, no? Com, doncs fins que no surti aquesta personeta que ens pugui dir alguna frase o alguna paraula en 3 mesos, veiem que el riure és previ al llenguatge, no? Per tant, és una cosa més instintiva, no? I aquest senyor el que parla és que hi ha una part de no consciència del riure, eh? Per tant, jo si et dic, Sílvia, riu.
Estava pensant. No sé si m'ho diuen d'aquesta manera, si ho aconseguiré, però sí.
Clar, és difícil, no? Clar.
També tinc el teu mirall, eh?
Això.
Ens tenim un a l'altre.
Exacte.
Som parella de riure.
Som parella de riure, tu i jo, en aquests moments.
Sí, sí.
Oi? Us heu adonat que hi ha hagut els que ens escolteu un petit silenci, perquè, és clar, si a tu et diuen, a veure, posa't a riure...
Clar, el meu cervell estava dient, com?
Com
quan,
ho faig, això? Com ho faig, això?
Si m'ho mana, no sé si ho faré.
És molt complicat. No?
Però al final tu has començat a riure i jo he anat darrere, no? Ja no m'ho he hagut de pensar.
Exacte, veus? És a dir, ens hem necessitat, no? Si no, jo per mi mateixa, tu per tu mateixa sol a casa, és molt més difícil. Sí que puc començar a provocar aquest riure, que de fet una miqueta és el que treballem a les sessions de risoteràpia, o que a vegades us aconsello aquí, doncs, això que deies tu al principi, no? Em puc posar davant del mirall, puc dibuixar el somriure i a partir d'aquí puc començar a fer sons, eh? Sons de ha-ha, no? A veure, ha-ha.
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 Ha-ha. Això davant d'un mirall, Maria?
Vale, sí, abans d'un mirall. I potser et passa alguna cosa, no? Segurament, si estàs tu sola, trigaràs més estona.
Sí, perquè et sents ridícula, idiota, no?
Clar, fixa't.
I aquell punt de pudor.
Vale, moltes gràcies, perquè tu ara estàs introduint un altre factor. A l'equació aquesta de què és això del riure, com aconseguim, no? aquest riure espontani, instintiu. No? Una cosa superimportant és estar disposat, estar disposada. És a dir...
Vergonyes a la butxaca.
Molt bé, vergonyes a la butxaca, que és una cosa que justament a les sessions de risoteràpia és el que, o de jocs, no? És el que... comento a l'inici, és a dir, treballem a les sessions una miqueta el deixar en descans, en stand-by, la part del cervell aquesta del judici, que hem comentat moltíssimes vegades aquí, del sentit del ridícul, de les vergonyes, de què estarà pensant de mi, no? La Sílvia, ara, si començo aquí a fer la beneita, no? És a dir, aquesta part controladora...
Més racional.
Més racional, aquesta part més de la consciència que fa que em surtin totes aquestes restriccions, totes aquestes barreres que no em permeten connectar amb l'instint del que em pugui passar de l'emoció. Mm? Sí, en aquest cas parlem del riure, però en altres casos també jo si et dic posa't a plorar,
això costarà més,
Això també et costarà,
no? Això costarà més,
Veieu?
El riure és com més espontani, no? És més fàcil provocar-lo.
D'acord, ens ve més de gust, com si diguéssim.
Potser és això.
Ens ve més de gust, Ens ve més de gust. Com a dificultat, jo penso que està en el mateix nivell, tant
tu,
el riure...
Tu com a actriu ho saps bé, no? Què costa més si
sí.
Riure o plorar?
Bé, no sé, vosaltres, si escolteu o parleu amb persones que s'hi dediquen, també normalment semblaria que és més fàcil riure, no? Doncs sovint és més difícil riure d'una manera creïble que no plorar, no? És a dir, tu quan vas a veure una obra de teatre, ara que treus el tema, no? Ui, és molt difícil.
Sí?
És molt difícil que sigui creïble, no? Una persona que et faci riure o que et fa... És a dir, no estaria tan clara la cosa, no? El que sí que ens queda clar, estimats i estimades, és que hi ha aquesta dificultat en que quan jo poso la consciència, és a dir, ui, la Maria m'ha dit que em posi a riure, no? Com ho faig, això, no? Aquí hi ha un bloqueig.
Què passarà? Què pensaran de mi?
Què passarà? Què pensaran?
No en sabré.
No en sabré, moltes gràcies, eh? Com ho faig? No ho sé. Clar, aquest control, aquesta consciència, en aquest cas concret, no ens serveix. No ens va a favor, com si diguéssim. Llavors, què si ens va a favor? És intentar que aquesta consciència doncs, no estigui tan present, estigui una mica adormida.
Com ho aconseguim, això?
Com ho aconseguim? Doncs en les sessions de risoteràpia treballem en aquest sentit.
Es pot entrenar.
Es pot entrenar. Es pot entrenar. La primera cosa que els dic sempre amb els participants és que no poden parlar. És a dir, no podeu parlar. I justament, per què no podem parlar? Doncs perquè la parla està en aquesta part del cervell, no? Que estàvem dient del control, de lo racional, de la part més racional, i llavors que això ens dificulta la connexió amb la part de l'espontaneïtat, i de l'alegria, la creativitat, i recordem, ja que estem posats, doncs la part aquesta també de la tendresa i de l'empatia, del sentiment també de pertanyença autèntica a un grup. Fixeu-vos que una cosa és la idea, allò mental, i l'altra cosa és l'emoció, allò que tu ho sents a les entranyes, no? Fins i tot, no? Al cor i a les entranyes dius, ostres, és que jo em sento d'aquest grup, no? O em sento, formo part d'aquesta família o d'aquesta colla, no? D'aquest país, no? És a dir, aquest sentiment no és una cosa només mental, no? O sigui, hi ha una cosa...
La part emocional, que és, visceral, no?
Exacte, emocional i visceral, no? De les entranyes.
Que no es pot explicar i que no calen paraules aquí.
Clar, no calen paraules. És a dir, una cosa que tu la sents en tu és real. I un altre et pot dir missa, et pot dir... No, no, si tu no et fa mal això, tu diràs... D'acord, perquè tu ho diguis, no? Jo ho sento que sí, em fa mal. Per això és molt delicat a vegades quan algú altre ens parla de com se sent, que intervinguem, no? És a dir, sovint a la nostra societat... Ens eduquen, no? per estar sempre amb la paraula i en estar aconsellant a l'altre, i sembla que per fer-te costat t'he de donar consell i t'he de donar la solució, no? Quan a vegades l'única cosa que necessitem és que ens escoltin, és tenir aquest espai d'acollida, de seguretat, de poder-me sincerar, de dir, és que em sento d'aquesta manera o d'aquella altra, no? Sense aquesta mirada... de judici, no? Seria de... Llavors, això també em pot passar amb el dolor i fins i tot també amb una cosa d'alegria, doncs, no? A vegades també et pot passar alguna cosa molt alegre, molt, que tu et fa molt feliç i l'altre potser dir, home, doncs, vols dir que això... I surten doncs, els prejudicis, etc, que fan que no pugui ser jo mateixa, no? Ara ens hem anat una mica, i bé, tot això venia per la no consciència.
Sí, perquè jo et deia, com l'entrenem, aquesta no consciència, i hem agafat aquest camí.
Exacte, doncs mireu, una cosa que seria com molt fàcil seria, com l'entrenem? De moment, intentar no pensar-hi. És a dir, no busquis res. Deixa't, estigues disposat i disposada al sí. Seria, Estic disposada al veure què passa, no? I a partir d'aquí, doncs segurament serà més fàcil, no? I com deia el senyor Provain, no? Hem d'estar amb... Necessito a l'altre, D'aquí el títol d'avui.
Es busca parella per riure.
Es busca parella per riure, no? Ell parla d'això, no? Que és, ho diu, aviam com ho diu...
Vols les paraules ara, exactes?
Sí, perquè...
Perquè és científic, entenc, aquest senyor.
Home, és un sí. Va ser aquest senyor, va ser professor de psicologia i neurociència a la Universitat de Maryland durant molts anys, o sigui, és una persona que, ja us he dit, va dedicar 10 anys de la seva vida a fer estudis...
Un estudi científic sobre el riure.
Sobre com el riure i com intervé el riure amb el nostre, amb la nostra vida i quins mecanismes la provoquen, no? Fixeu-vos, no?
Deies que inicialment feia l'estudi amb persones...
De manera
soles,
individual.
Tancades en una sala i amb estímuls.
Exacte.
I després es va dedicar a observar el campus de la universitat, a les cafeteries, què passava quan hi havia una colla, no?
Exacte, exacte. I llavors, fixa't, no? Ell diu, la risa és una vocalització lúdica que enviamos a altres persones. És a dir, sí que... necessito de l'altre.
O sigui,
és
que com... no només riem per nosaltres, sinó que també busquem l'altre, quan riem.
Exacte. Recordeu que l'ésser humà és un ésser social. Per tant, una persona, un individu sol, no té sentit. L'humà necessita d'un altre, no? Fins i tot, bueno, per la procreació de l'espècie, necessitem un altre, oi? Per tant, jo sola no moriré i no passaria, ja m'extingiria, no, la meva espècie. Per tant, sempre necessito de l'altre, i en aquest cas de lo social, no? Què va observar aquest senyor també, no? Va observar que les dones reien més que els homes.
Ah, sí?
Sí, reien més, segons la seva observació, els seus estudis, les dones riem més que els homes. I els homes fan riure més que les dones.
Provoquen el riure.
Provoquen el riure. Mm? Són coses a observar. Vosaltres fixeu-vos-hi també, no? Segurament, bé, també podria... Estaria bé fer una revisió de com a dia d'avui, no?
Com ha canviat, no?
Com ha canviat, si ha canviat això, no? Si és que ha canviat, si no, ara que tenim un panorama doncs, molt més ample i molt més complex, no? A nivell de les relacions socials,
una
no?
Una mica més equitatiu que en la seva època.
Però sí que hi ha una cosa com molt dels ancestres, no? Com que el rol masculí... Potser seria més adient parlar del rol masculí en el sentit poder més energètic, no? Si se'ns entén bé, no? I el rol femení, no? Seria com aquesta comunicació de ganes de socialitzar amb tu, no? I que ell es va adonar d'això, no? Que els homes fan riure més i que les dones riem més, no? I una de les coses que també va observar, va buscar els anuncis de classificats, no?, dels diaris, i va veure que un dels requisits que es demanava a l'hora de trobar parella era que hi hagués sentit de l'humor. És a dir, no tant es busca doncs, algú que tingui 3 cotxes...
Tant homes com dones.
Bona feina... Sobretot les dones.
Ah, perquè em sembla que és un requisit més femení que no masculí.
Les dones busquen algú que tingui sentit de l'humor, no? Per tant, fixeu-vos...
Això encara és vigent ara.
I això és vigent ara?
Sí.
Sí, oi?
Sí, sí.
Els que, vosaltres que ens escolteu, pareu-vos una miqueta a pensar i dir, ostres, jo que busco, no? En una futura parella. Ostres, però jo vull això, no? És que és important. O què és important de revisar la meva relació actual, no? Si estàs en una relació. Què és allò important? Sovint, a vegades, quan venen persones, potser a teràpia, no? Que em diuen, ostres, ara no estic bé amb la meva parella, no riem tant. Fixeu-vos que és un requisit bàsic per al funcionament saludable d'una relació, no? El riure. I una manera també de com podem generar aquest riure, doncs en companyia, per exemple, és les pessigolles. Una tàctica, és una eina que
això
també...
Això ho fem amb la canalla. Després de grans, no ens ho fem mútuament. Oi?
Mm-hmm. No ho sé.
No.
Sobretot en adults costa més, no?
Sí.
Entre adults.
Uh-huh. Entre adults, volia dir.
Entre adults?
Quan ets gran, entre adults, no vas a buscar-li pessigolles a l'altre.
Clar, perquè què passa...
Que... Però amb una criatura sí que fas.
Exacte, eh? Amb una criatura sí. Fixeu-vos aquesta... Com, quina restricció que ens anem posant, com fins i tot amb les nostres relacions més properes, també, de parella o de família. Quan ja som adults, ens costa molt més aquest tipus de contacte lúdic, no? Seria potser la part més lúdica que potser podem trobar a nivell de parelles en situacions d'intimitat, no? Quan hi ha les relacions sexuals, que és un moment més d'intimitat, i aquí potser també, no? És el moment on ens permetem aquesta actitud més de joc, oi? Però si no és aquí, és molt difícil, com dius tu, és molt més amb els nens, no? Aleshores, convidar-vos a que feu pessigolles. Això ja ho he dit altres vegades, però és que...
Busquem parella de riure i fem pessigolles.
De riures i fem-nos pessigolles, no? Perquè és una manera, també, de provocar aquest riure més instintiu, no? Perquè, com deies abans, sí que podem començar amb el ja-ja, ja-ja, i si fem el ja-ja tu i jo, doncs al final acabarem petant-nos de riure, i és una manera. I una altra manera, com més també més immediata, seran les pessigolles, no? I com que, si heu provat alguna vegada fer-vos pessigolles a vosaltres mateixes, doncs és impossible.
No funciona.
Necessites d'una altra, doncs busqueu-vos parella per riure i per fer-vos pessigolles.
Serveix per les dues coses, eh?
Per les dues coses.
Quin és el nostre lema, doctora Campeto?
Doncs el nostre lema és riure és cosa sèria, no us en oblideu.
Riurem i ens farem pessigolles. Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
De seguida, una petita pausa amb uns quants anuncis i el butlletí de notícies de les 11, de la mà de la Noelia Molino i aquest Beautiful. You wake up like every...